Estel migdia, amb Joan Trias.
Tota una nit perfecta se'n pot anar a fer punyetes per un sol gest. En aquest cas, dos. La nit dels Òscar d'enguany podria ser recordada per moltes, per moltíssimes coses, però serà recordada com la nit en què Will Smith va pagar a Chris Rock. I com cada dilluns tenim la sort, precisament a aquest programa, de comptar amb el conflictòleg Xavier Pastor, amb qui en parlarem de l'altre espectacle. L'espectacle lamentable, el protagonitzat per dues estrelles del cinema de Hollywood i milers de seguidors. El cas, com saben, Chris Rock fa una broma de mal gust sobre Jada Pinkett i Will Smith li recrimina pujant a l'escenari per propinar-li un cop de puny i escridassar-lo des de la fila 1 del Dolby Theater. I a partir d'aleshores es desencadena tota la batalla mediàtica, la de les xarxes, la del qui és bo i qui és dolent, perquè ens agrada simplificar i veure el món precisament com a pel·lícules de bons i dolents. I sempre hi ha matisos. Matisos en el ser i en el fer. Podria ser que Chris Rock hagi fet gala aquesta nit del seu mal gust pels acudits? Podria. Podria ser que Will Smith no hagi mesurat bé la seva contundència en la resposta? També podria. El fet, però, i incideixo, és que tots dos tenen milers de seguidors i abans d'assenyalar altre estaria bé veure la biga de l'ull propi. La conseqüència, el món es torna a polaritzar entre el que creu el bé i el mal sense preguntar-se si les dues posicions són inacceptables. I aquells milers de seguidors afèrrims els hi és igual perquè un o l'altre és dels seus mentre prenen com a exemple autèntics cafres viscerals. L'humor no té límits, hauríem de discutir-ho. Però si alguna cosa té límits, és aquella que et porta a la violència. O és que a dia d'avui encara no hem après res. Dos minuts que passen ara mateix de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 28 de març i aquesta hora.
Y al día siguiente será aprobada en el Boletín Oficial del Estado con efectos inmediatos sobre las facturas de la luz de nuestros conciudadanos.
Yo creo que es muy difícil decirle que no a un plan de estas características.
Podamos recuperar la normalidad lo antes posible. Yo creo que es lo que está pidiendo el conjunto de la ciudadanía.
Para los particulares, 20 céntimos, bueno, cualquier rebaja es buena, pero que lo hagan también en todo lo demás. O que nos suban los sueldos para equiparar.
Si el centre decideix aplicar la immersió lingüística en tota la seva extensió, es protegeixen el centre i el personal del centre es desprotegit de banda possible d'embat judicial.
Por parte de la consejería, no solo no se ha hecho nada para cumplir esa sentencia.
Sabem que està bastant col·lapsat, que tens que estar 3-4 hores esperant una trucada per aconseguir la cita.
També és molt important la projecció que suposa a nivell de Barcelona, a nivell de Catalunya, especialment en uns mercats com pot ser el nord-americà.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, 3 minuts que passen de les dues del migdia. Com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat pel canvi, sobretot de cara a les properes hores. Al llarg d'aquesta tarda esperem un augment de la nuvolositat, bàsicament núvols de tipus mig i alt que aniran tapant el cel de sud cap a nord. De moment, avui no plourà, però sí que esperem pluges de cara a demà. Al matí, però, amb clarianes a la meitat nord. Però, en canvi, a les comarques del sud, un cel força tapat i a partir de mig matí o migdia, primeres pluges que començarien a afectar comarques de Tarragona, comarques de Lleida i s'anirien també extenent a la resta del país. També al llarg de la costa hi haurà precipitacions. Unes pluges, però, que no han de ser gaire importants, cota de neu al voltant dels 2.000 metres. Demà al matí farà menys fred que aquest matí, però, en canvi, les temperatures màximes quedaran un pèl més curtes, sobretot perquè demà no veurem tant el sol com avui. De cara als propers dies, es manté també la inestabilitat en ruixats dispersos a diversos punts del país.
Quatre minuts i mig que passen de les dues del migdia. Aquesta hora us ho expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I un dia com avui, un dilluns més, us comencem explicant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat una rebaixa del preu dels carburants que serà per tothom i no només pels transportistes. Aquestes mesures i altres formen part d'un pla de xoc de 16.000 milions d'euros per combatre precisament la crisi de la guerra. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Així doncs, a l'hora de repostar, la factura baixarà 20 cèntims per litre per a tothom. D'aquests 20 cèntims, 15 els aportarà l'Estat i 5 les petrolieres. Aquesta mesura ha d'entrar en vigor a partir d'aquest proper divendres, dia 1 d'abril, i serà fins al 30 de juny amb possibilitat de prorrogar-se. Pel que fa a les mesures per una baixada del preu de l'energia, el president espanyol ha anunciat que aquesta mateixa setmana Espanya i Portugal presentaran un pla conjunt a Brussel·les per posar un topall al preu del gas.
Tengo, señoras y señores, el convencimiento de que la aprobación por parte de la Comisión Europea se va a producir en un muy breve plazo de tiempo y al día siguiente será aprobada en el Boletín Oficial del Estado con efectos inmediatos sobre las facturas de la luz de nuestros conciudadanos.
I precisament per saber com han rebut aquesta notícia els conductors, hem volgut baixar a peu de carrer a la ciutat de Barcelona i allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bona tarda. Com han valorat aquesta notícia els mateixos conductors?
Bona tarda a tots. Els qui li hem preguntat han coincidit en el mateix, que és insuficient. Ens ho han explicat en Tomàs, qui ha calculat que està pagant quasi el doble de benzina que abans, una situació que alerta que li està afectant massa.
Hombre, todo lo que baje es positivo, pero debería ser, yo creo que debería bajar bastante más, porque ha subido como 60-70 céntimos, creo, ¿no?
De la mateixa manera li passa en Víctor, que ha passat de pagar en gasolina un 50% més. Com a conductor habitual, demana això al govern espanyol.
Crec que haurien de fer un pensament i potser que es baixin ells el sou, a veure com la gent que treballa diàriament i que li costa arribar a final de mes. Crec que això, pues bueno, crec que s'ho haurien de fer pensar.
L'Òscar ha notat que la seva despesa en carburant ha augmentat un 25% de l'habitual. Per això ha qualificat d'insuficient la rebaixa dels 20 cèntims al litre.
Para transportistas, que tampoco les parece suficiente, porque es que tampoco lo es, ¿vale? O sea, quieren darle ahora 4 migajas, cuando en realidad el problema del sector es mucho más profundo, y hablo de esto porque tengo amigos e indirectamente me he dedicado a ello. Para los particulares, 20 céntimos, bueno, cualquier rebaja es buena, pero que lo hagan también en todo lo demás, o que nos suban los sueldos para equiparar.
Sílvia Muñoz, des de... Digues.
Tot i això, els conductors han valorat el gest del president Pedro Sánchez perquè diuen que al final doncs, tota mesura és benvinguda, però han demanat més accions i que aquestes siguin més contundents.
Ara sí, Sílvia Muñoz, des dels carrers de la ciutat de Barcelona. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
I a tot plegat, Sánchez, que també ha avançat altres ajudes, com per exemple el de l'habitatge, on els lloguers que es revisin en els propers 3 mesos no podran augmentar més d'un 2% el preu del contracte, Anna.
També ha avançat un augment d'un 15% l'ingrés mínim vital per arribar a més famílies vulnerables i el bo social elèctric arribarà a 2 milions de persones més. També es donaran 6.000 milions d'euros en ajudes directes i rebaixes d'impostos i 10.000 milions en crèdits ICO fins al 30 de juny. Aquest pla de xoc també inclou 1.200 milions per al sector del transport i 360 milions per agricultura i pesca. Aquestes mesures s'aprovaran demà al Consell de Ministres i entraran en vigor a partir d'aquest aquest proper divendres.
En aquest sentit, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha demanat als diferents grups polítics que donin suport al pla. Ho ha dit així.
Yo creo que es muy difícil decirle que no a un plan de estas características, más allá de la enorme excepcionalidad en la que se encuentra nuestro país. Por tanto, confío que una vez que conozcan las medidas, desde luego contemos con el visto bueno de toda la Cámara del Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta segona ha afegit que la situació és totalment excepcional i espera que els grups dels partits hi donin suport.
D'altra banda, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha celebrat també aquest matí que la immensa majoria dels transportistes estiguin treballant perquè valoren positivament l'acord del govern espanyol.
Segons la titular de Transports, les mesures aprovades no justifiquen que les aturades es mantinguin. La ministra ha recordat als transportistes que totes les reivindicacions de la plataforma que manté les aturades han estat ateses.
Yo apelo a que esos transportistas se lean el acuerdo porque recoge, de verdad, es que recoge todos esas reivindicaciones y que podamos recuperar la normalidad lo antes posible. Yo creo que es lo que está pidiendo el conjunto de la ciudadanía.
I encara un altre sector en vaga, perquè els sindicats de professors d'USTEC han criticat l'acord entre partits per esquivar la sentència judicial que obliga a fer un 25% de les classes en castellà.
Considera que deixar en mans de cada centre la decisió de com aplicar els usos lingüístics en funció de la seva realitat social acabarà suposant la fi de la immersió lingüística. Ho ha dit la seva portaveu Yolanda Segura en una entrevista a Ràdio Estel.
Si tu deixes en mans del centre en quins termes has de tractar els usos lingüístics en el centre, aquí el que estàs fent és una de dues. Si el centre decideix aplicar la immersió lingüística en tota la seva extensió, es protegeix el centre i el personal del centre es desprotegit davant de possibles embats judicials. O la contrapartida pot ser que el centre decideixi fer moltes més hores de castellà, amb la qual cosa estàs enterrant la immersió lingüística i perjudicant l'aprenentatge del català, que justament és el que s'ha de reforçar.
Precisament per tot això, des del sindicat USTEC reclamen al govern una legislació clara que doni precisament instruccions comunes a tots els centres que vagin a la línia de situar el català com a única llengua vehicular.
Tot això el mateix dia en què departament i sindicats es tornen a reunir per mirar de desencallar el conflicte que ha portat els docents a convocar diverses jornades de protestes. Les properes seran demà i dimecres. Yolanda Segura no confia en que s'arribi a un acord i ha demanat que s'acabi amb les polítiques d'imposició del conseller Josep González Cambray, a qui ha titllat de prepotent i superb.
I avui havia de començar una nova ronda de converses entre Rússia i Ucraïna a Turquia per negociar un alto al foc, però el Kremlin ha anunciat que dubta que les negociacions comencin avui i ha assenyalat que, teòricament, podria iniciar-se demà dimarts. A tot això, precisament també aquest diumenge, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha insistit que si Rússia vol que Ucraïna renunciï a l'OTAN, Putin haurà de retirar primer tropes russes del país.
El president Zelensky ha afirmat que Ucraïna està disposada a acceptar un estatus neutral i no nuclear per al Donbass i Crimea si el canvi fos referendat en referèndum pels ucraïnesos. D'altra banda, l'alcalde de Mariúpol ha alertat que prop de 160.000 persones continuen atrapades a la ciutat i, a més, no disposen de serveis bàsics com ara aigua corrent, llum o calefacció. L'alcalde assegura que Mariúpol és impossible viure-hi perquè no hi ha res.
I a tot plegat, el papa va fer ahir una nova crida a la pau a Ucraïna. Al final de la pregària de l'Àngelus, Francesc va assegurar que aquesta guerra, com totes, representa una derrota per tothom.
C'è bisogno di ripudiare la guerra.
Cal rebutjar la guerra, un lloc de mort on els pares i les mares enterren els fills, on els homes maten els seus germans sense ni tan sols haver-los vist, on els poderosos decideixen que els pobres morin.
La guerra
no destrueix només el present d'una societat, sinó el seu futur.
En aquesta línia, el pontífex va lamentar que el conflicte armat provoca un trauma traumàtic, dramàtic en els joves i innocents, i va alertar davant del perill d'acostumar-se a la guerra.
La guerra no pot ser qualcosa d'inevitable.
La guerra no pot ser inevitable, no ens hem d'acostumar a la guerra. El que hem de fer és convertir la indignació d'avui en el compromís de demà, perquè si sortim d'aquesta situació com abans, tots serem culpables d'alguna manera.
Seremo in qualche modo tutti colpevoli di fronte al pericolo.
Que la humanitat entengui que davant del perill d'autodestruir-se ha arribat el moment d'abolir la guerra, d'esborrar-la de la història abans no sigui la guerra la que esborri l'home de la història.
Prima que sia lei a cancellare l'uomo dalla storia.
El bisbe de Roma va tornar a relacionar la crida a la pau amb la pregària per demanar a tots els dirigents polítics que reflexionin sobre això. També va reclamar novament que callin les armes i que es negociï seriosament per la pau, en particular Rússia i Ucraïna. Finalment, en la seva reflexió sobre l'Evangeli d'aquest diumenge quart de Quaresma, el papa va reivindicar la força del perdó per aconseguir la pau.
Mentrestant, però, continua el drama. Més de 3.800.000 persones han abandonat Ucraïna des de l'inici de la invasió, ja fa un mes, segons les últimes dades publicades per ACNUR.
Malgrat això, l'Agència de les Nacions Unides ha observat que el flux de refugiats s'ha alentit des del passat dimarts. Tot i així, els ministres de l'Interior, d'Alemanya i Polònia han demanat a la Comissió Europea que faci més per ajudar a distribuir equitativament els refugiats ucraïnesos que fugen de la invasió russa i que ofereixi més ajuda financera de la Unió Europea.
I la comunitat ucraïnesa ha demanat a les institucions que facin un esforç per agilitzar els tràmits d'acollida.
En declaracions als mitjans, l'activista Ostap Petrushak ha reconegut que que s'està fent un gran esforç per gestionar l'acollida de refugiats, però ha considerat que cal fer-ho de manera més eficient, com fan altres països com Polònia, que estan rebent moltes més persones.
Sabem que està bastant col·lapsat, que tens que estar 3-4 hores esperant una trucada per aconseguir la cita i te la donen molt més endavant. Entenem que és un esforç sobrehumà, però n'hi ha països com Polònia i d'altres que en tenen un número molt majors i ho estan solucionant molt bé, crec jo.
Per cert, que a Plaça Catalunya hi ha concentrades unes 300 persones que anuncien accions de boicot i assenyalen empreses russes.
I a tot plegat, també la comunitat ucraïnesa ha denunciat el col·lapse que es viu a Fira Barcelona. De fet, aquest és el centre de refugiats ucraïnesos on hi ha cites per d'aquí a 3 mesos. Alguns assistents, el que havia de ser el punt neuràlgic, reclamen celeritat, sobretot per aconseguir hora iniciar aquests tràmits. Tot i això, no tothom s'hi ha trobat en aquesta situació, com és el cas de la comunitat de Sant Egidi.
Tenen en acollida una vintena de refugiats i han pogut aconseguir cita prèvia amb més rapidesa, ja que han anat com a grup. El responsable de immigració de la comunitat, Xavier Vidal, ha explicat a Ràdio Estel que la gestió està sent bona, però que costa molt agafar hora si vens individualment.
És bona, és bona. Passa és poder aconseguir la cita d'hora perquè molts demanen el poder treballar allà i, clar, estan donant cites pel juliol i vol dir que, clar, s'han d'esperar encara fins al juliol a poder treballar i fer altres tràmits.
Les famílies acollides per Sant Egidi han pogut tramitar el NIE. A partir d'aquí podran accedir a altres serveis i gestions, com la targeta sanitària o buscar feina. La comunitat els està donant suport, acollida a més de classes de català, per eliminar la barrera lingüística.
I canviem de qüestió quan passa minut i mig d'un quart de 3 de la tarda. La portaveu del PSC, Alicia Romero, situa la reunió de la taula de diàleg en les properes setmanes. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Semblava que hi havia també voluntat per part dels dos governs. Ara és veritat que, diguéssim, que Ucraïna s'ha posat aquí al mig, potser fa que això, doncs, diguéssim, que marqui unes altres prioritats, no? Però estic convençuda que, si no és d'aquí una setmana, en serà 2 o 3 o 4. No crec que tardi molt aquesta taula del diàleg, però en tot cas seran els governs els que hauran d'anunciar finalment quan es porta a terme.
La portaveu del PSC també ha parlat sobre les polèmiques declaracions de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i ha dit que Junts s'ha de treure perjudicis, ja que el PSC i Junts per Catalunya es poden entendre moltes coses, encara que tinguin projectes diferents.
I de seguida tornem a la política, però abans és que aquesta matinada passa per la gala dels Òscar. Coda és la gran guanyadora d'aquest esdeveniment que Ràdio Estel us ha transmès en directe. És la primera vegada que una pel·lícula que consciencia sobre la diversitat funcional és reconeguda amb el màxim premi de l'Acadèmia. Coda, d'Apple TV, és un remake de la francesa La Família Bélier, que explica la història d'una família on tots són sords, menys una filla que decideix dedicar la seva vida a la música.
Sí, Joan, nit marcada per aquesta gala i pel brillant discurs de Troy Kotsur quan ha recollit l'estatueta en la categoria de millor actor de repartiment per Coda. Kotsur ha estat el primer actor sord en guanyar una estatueta. De totes maneres, tot apuntava que El poder del perro, de Jane Campion, seria la guanyadora en la categoria de millor pel·lícula, però finalment se l'ha emportat Coda, que també ha guanyat el premi a millor guió original i a millor actor de repartiment. Jane Campion s'ha endut l'Òscar a millor directora i s'ha convertit en la tercera dona de la història en ser reconeguda amb la millor direcció. Jessica Chastain s'ha endut l'estatueta com a millor actriu per Los ojos de Tammy Faye i Will Smith com a millor actor per El mètode Williams. Paper molt important també de Dune, que s'ha acabat emportant 6 estatuetes per a millor banda sonora, millor so, millor fotografia, disseny de producció i millors efectes visuals. Encanto s'ha imposat com la millor pel·lícula d'animació i Billie Eilish ha guanyat l'Oscar a millor cançó original per No Time to Die, banda sonora de l'última pel·lícula de James Bond, que sona així. La prèvia, Alberto Mielgo ha guanyat el premi al millor curtmetratge d'animació per Olimpia Parabrises i es converteix en el primer espanyol en aconseguir un Òscar en aquesta categoria.
Boníssima l'actuació de Billie Eilish en aquesta gala dels Òscars amb aquest tema No Time to Die, però el protagonista de la gala dels Òscars 2022 se l'emporta sens dubte Will Smith i la bufetada que li ha clavat el presentador Chris Rock.
L'humorista ha fet un comentari sobre el cap rapat de la seva dona, Jada Pinkett Smith, que pateix alopècia, i l'actor s'ha aixecat de la cadira, s'ha dirigit cap a l'escenari on hi havia Chris Rock i li ha clavat una bufetada. Més tard, Smith ha fet un discurs i s'ha disculpat.
I know
to do what we do.
Ya sé que
you gotta be able to take
para hacer lo que hacemos tenemos que ser capaces de sufrir insultos, que la gente diga cosas de ti. Tienes que aguantar en este negocio y en este mundo del espectáculo que la gente te falte al respeto, y tienes que sonreír y hacer como si no pasara nada. Pero Richard Williams, gracias,
Dave.
Me lo ha dicho Denzel hace un momento. Ojo, es el momento más importante de tu vida, es cuando llama a la puerta el demonio.
Per totes aquelles persones que puguin pensar, home, sou a Ràdio Estel, el tall podria estar doblat al català, doncs recordem que hem pogut seguir l'emissió tota la nit de la gala dels Òscar gràcies a Movistar Plus, que ens ha ofert la senyal i, per tant, també el doblatge, detalls com aquest. Chris Rock, per la seva part, diu que no té previst presentar cap denúncia contra Will Smith després que aquest l'agredís en plena gala dels Òscars. Per la seva banda, Will Smith encara no s'ha disculpat personalment. I canviem radicalment de qüestió perquè el síndic de Greuges, Rafael Ribó, reclama més transparència al Parlament per la polèmica de les llicències per edat.
El síndic de Greuges assenyala que la Cambra Baixa ha de ser proactiva i ha de donar a conèixer qualsevol informació que sigui d'interès per la ciutadania. Ribó ha recordat que els acords i la totalitat de retribucions entre administracions i treballadors han de ser públics. De les 10.000 sol·licituds d'informació que s'han demanat, 2.000 no s'han atès.
I atenció, canvis importants des d'avui en l'abordatge de la pandèmia. S'han acabat les quarantenes per als asimptomàtics o que tinguin símptomes lleus de Covid i tampoc es comptaran ja tots els casos. Tot plegat suposa un gir radical el que havien fet fins ara i no tots els epidemiòlegs ho veuen clar.
Els qui tinguin la Covid ja no cal que es quedin a casa, però sí que han d'extremar les precaucions, han de portar posada la mascareta i no s'hauran d'acostar persones vulnerables, com ara gent de més de 60 anys amb malalties associades o immunodeprimits. De fet, l'alta taxa de vacunació i la poca gravetat de la majoria de casos fa que el Ministeri hagi decidit començar a tractar la Covid com la resta d'infeccions respiratòries. El que no canvia és la mascareta, que segueix sent obligatòria en interiors.
I també a partir d'avui es comença a distribuir la pastilla anticovid, el Paxlovid. Sanitat començarà avui a repartir els primers 11.000 tractaments en forma de pastilla i a final de mes n'haurà repartit fins a 50.000.
La ministra Carolina Darias va afirmar la setmana passada l'acord de compra de 344.000 unitats. El fàrmac se subministrarà sota prescripció mèdica i mostra una eficàcia d'un 89% en la reducció de risc d'hospitalització o de defunció.
Per la seva part, en plana internacional, la Xina confina Xangai, una de les ciutats més poblades del món pel brot de Covid.
Els seus 25 milions d'habitants estaran tancats durant els pròxims 9 dies, durant els quals també seran testejats. Les autoritats del país s'havien resistit al confinament total per ser la capital econòmica de la Xina, però finalment hi han accedit. Així doncs, tancaran totes les fàbriques i l'important port de la ciutat, el primer del món en pas de mercaderies, que registra 43 milions de contenidors l'any.
I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra alerten d'un correu electrònic fals que ofereix una vacuna extra contra la Covid.
Es tracta d'un nou intent de phishing. Els Mossos alerten d'un correu amb els logos del govern espanyol i el del Ministeri de Sanitat que ofereix una dosi extra de la vacuna contra la Covid i que en realitat l'enllaç al qual redirigeix descarrega un arxiu maliciós. La policia catalana demana que no es comparteixi el correu i que els que ja han fet clic sobre el link desinfectin el seu dispositiu.
I tornem en plena política quan passen gairebé 24 minuts de les dues del migdia, perquè des d'avui les parts que es considerin afectades ja poden presentar escrits davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per demanar que s'executi la sentència del 25% de castellà a les aules. Una de les entitats que ho farà serà l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que, segons ha pogut saber Ràdio Estel, la presentarà aquest mateix dimecres. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, l'entitat creu que el govern no ha aplicat la sentència i que tampoc té intenció de fer-ho. Per això demanarà d'aquí a dos dies al TCJ que en dicti la seva execució forçosa. Ho explica la portaveu d'una escola per a todos, Ana Losada, a aquesta emissora.
El que volem és que aquesta execució es dugui a terme el més aviat possible i que s'apliqui en tots els centres al mateix dia o en el mateix període, perquè no tinguem que tornar a anar escola per escola per demanar l'aplicació de la llei.
Un cop l'escrit estigui presentat, haurà d'estudiar si els accepta com a part legitimada. En cas de fer-ho, els jutges hauran de donar trasllat de l'escrit a les parts, en aquest cas, al govern espanyol i al català, perquè puguin defensar la seva posició. La clau de tot plegat serà què acaba dient el govern espanyol, ho explica el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en aquesta emissora.
El que sí que pot produir és que forci l'Estat a pronunciar-se sobre si entén o no entén executada la sentència. No? I això sí que és jurídicament molt rellevant, no? Entenent que l'Estat és l'actora en aquest procediment. Si l'Estat entengués que la sentència s'ha executat correctament amb el que ha desenvolupat fins ara la Generalitat, doncs tot plegat perdria molta força.
Recordem que qui va portar la Generalitat als jutjats va ser el govern espanyol quan estava a mans del Partit Popular i ara, en canvi, està a mans del PSOE i de Podemos.
Per la seva part, Ciutadans ja ha dit que donarà suport a totes les associacions que presentin escrits davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ells, però, no en presentaran perquè, com a partit polític, no són una part legitimada en el cas. En canvi, però, sí que estan legitimats per registrar una denúncia a la Fiscalia General de Justícia. I així ho han fet precisament aquest matí. Han presentat una denúncia en contra del conseller d'Educació, Josep González Cambray, i els alts càrrecs del seu departament per un suposat delicte de prevaricació.
Sí, Ciutadans no veu amb bons ulls la resposta que el govern ha donat a la sentència perquè creu que Educació ha fet cas omís al requeriment judicial i no té en marxa cap projecte per garantir que els alumnes de les escoles i instituts puguin rebre un 25% de l'ensenyament en castellà. Ho diu el portaveu del partit, Carlos Carrizosa.
Por parte de la consejería, no solo no se ha hecho nada para cumplir esa sentencia, sino que se ha estado trabajando e impartiendo instrucciones y consignas para evitar que la sentencia se cumpla.
Carrizosa explica que de moment presenta la demanda per prevaricació, però que segurament d'aquí a un temps també l'ampliaran amb el delicte de desobediència.
I per últim, els comuns aposten també per ampliar el consens de la modificació de la llei de política lingüística, incloent-la al Pacte Nacional per la Llengua.
Així ho ha explicat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, que ha insistit que no contempla ni entendria que Junts per Catalunya es despengés d'aquest acord, recordant que la iniciativa, que va ser registrada per al PSC, Esquerra, Junts i els mateixos comuns, reuneix un consens que feia una dècada que no es veia.
Perquè aquesta reforma el que fa és garantir la continuïtat d'un model que ha ajudat a sentir-nos un sol poble i qui digui el contrari està clar que està faltant a la veritat.
Catalunya en Comú ha explicat també que si Junts per Catalunya presenta esmenes, les estudiaran, tot i que no entenc que un acord que dijous al matí era bo, 6 hores després ja no ho fos.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Pràcticament 2 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Obrim altres qüestions perquè l'acord per la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 ja és oficial.
El Comitè Olímpic Espanyol ha enviat la proposta de candidatura dels Jocs als governs de Catalunya, l'Aragó i l'Estat. Tant el govern de Catalunya com el govern de Pedro Sánchez hi han donat suport i ara tot queda en mans del president de l'Aragó, Javier Lambán, que es preveu que també ho faci. A Catalunya es farien les proves d'esquí de muntanya Vuitaull, l'hoquei sobre gel es faria al Palau Sant Jordi en altres pavellons de Barcelona i les proves reines de l'esquí alpí, com el descens i l'eslàlum, es farien a la Molina i a la Masella. A Baqueira Baret es farien les de snow i freestyle. Aragó es quedaria amb el curling i les proves de patinatge artístic i patinatge de velocitat.
I atenció, perquè també hi hauria modalitat que es farien fora del territori espanyol.
El bobsleigh i l'esqueleton, per exemple, es faran a Sarajevo, perquè ni Catalunya ni l'Aragó tenen les infraestructures necessàries perquè es facin aquí. La prioritat de la candidatura és adequar-se a la petició del COI de fer uns jocs low cost sense aixecar grans infraestructures que després no tinguin cap ús.
Catalunya, Aragó, capital Sarajevo, està bé això. Va, així mateix, la plataforma Stop Jocs Olímpics, que exigeix que la consulta es faci a les 6 comarques del Ripollès, el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Pirineu i l'Aran. I encara una quarantena d'alcaldes lleidatans de l'òrbita del PDeCAT promouen un nou partit d'àmbit territorial per presentar-se a les municipals del 2023.
Segons publica el diari El Segre, són alcaldes que es van presentar l'any 2019 als respectius municipis sota les sigles de Junts o bé com a partits independents. Dissabte van aprovar els estatuts i preveuen registrar-lo pròximament. La formació es defineix com a independentista, europeista i humanista. També aposten per estar al servei de les persones de les terres
Terres de Lleida i situen l'agenda lleidatana entre les seves prioritats. Així doncs, la formació s'allunya del PDeCAT i es desmarquen de Junts i Centrem al nou partit encapçalat per Àngels Chacón.
I atenció també a aquesta notícia perquè el Col·legi de Farmacèutics de Girona alerta de l'ús de receptes falses per facilitar abusos sexuals.
Aconseguir burundanga, una substància que provoca la pèrdua de consciència i que està present en molts casos de víctimes sexuals, és complicat. Davant d'aquesta situació, els agressors recorren a les receptes falses i utilitzen fàrmacs de l'àmbit de la psiquiatria barrejats amb alcohol per provocar un efecte similar al de la burundanga. El Col·legi demana a les farmàcies i als metges, als quals es falsifica la signatura, que denunciïn els fets quan en tinguin coneixement.
I obrim plenada de successos ara perquè l'acusació particular demana 48 anys de presó pel professor de bateria de quart acusat d'abusar sexualment de 5 alumnes entre els anys 2009 i 2020.
Les acusacions sostenen que el professor es va aprofitar de la confiança que tenia amb alguns alumnes per abusar sexualment d'ells. En total, la fiscalia l'acusa de 5 delictes d'abús sexual i l'acusació particular afegeix 3 delictes d'exhibicionisme i provocació sexual.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 joves i han denunciat 2 menors per agredir els vigilants de seguretat de l'estació de trens de Blanes.
Aquest diumenge, a primera hora del matí, un centenar de joves que havien sortit de festa es van encarar amb els vigilants després que els fessin saber que la línia estava tallada pel fort onatge que havia descalçat un tram de la via del Maresme. Arran de l'agressió, un dels vigilants va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Blanes, on li van haver de fer punts de sutura al cap. Als detinguts se'ls acusa de lesions i atemptat a un agent de l'autoritat.
I encara un incendi ha cremat aquesta matinada 3 cotxes i 2 contenidors al barri de Sant Joan de Figueres.
El foc s'ha produït al carrer Doctor Fleming. Segons han informat els bombers, els fets han passat poc després de les 4 del matí per causes que encara es desconeixen.
La Guàrdia Civil ha localitzat 34 quilos i mig d'haixix amagats en 2 maletes en un cotxe a la Jonquera.
Durant un control rutinari, els agents van aturar un vehicle i a l'inspeccionar el cotxe van trobar la droga. Els agents van arrestar el conductor de 25 anys per un delicte contra la salut pública.
I el cos de la policia catalana ha detingut un home a Gandesa per entrar a robar en una casa de Maials.
El detingut hauria escalat la paret de la casa aprofitant una canonada exterior de desaigües. A dins la casa es van portar joies valorades en 43.000 euros i diners en metàl·lic. La intuïció d'un veí del poble, que va prendre nota de la matrícula d'un turisme foraster, va permetre focalitzar ràpidament la investigació.
Gràcies, Anna. Passant 2 minuts i mig, pràcticament de 2:45 de la tarda, encetem també Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, més descansat que tu.
Hala, pam.
Segur.
La primera, eh? Va, comencem parlant d'esports i corramos un tupido velo, com diu aquell, sí. Perquè Barcelona serà la seu de la 33a edició de la Copa Amèrica de Vela l'any 2024. Així ho ha decidit el comitè organitzador d'aquesta competició, que és una de les proves esportives més importants del món.
Sí, la capital catalana s'ha imposat així a una altra ciutat espanyola que hi optava, que és Màlaga, i a les ciutats de Cork, Irlanda i de Jeddah, a l'Aràbia Saudita. La Copa Amèrica de Vela és la competició mundial més important d'aquest esport i es calcula que és el tercer esdeveniment esportiu amb més impacte econòmic pel país i la ciutat que l'acull, només superat pels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. A més, segons el conseller Roger Torrent, la prova potenciarà la imatge internacional de Catalunya i Barcelona. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
També és molt important la projecció que suposa a nivell de Barcelona, a nivell de Catalunya, especialment en uns mercats com pot ser el nord-americà, en el qual ens volem focalitzar des d'un punt de vista turístic. Ens interessa molt posicionar-nos en aquests mercats i la Copa Amèrica, òbviament, és una marca que ens hi ajuda d'una manera molt important.
Aquesta serà la tercera vegada que Espanya acull aquest esdeveniment, que ja es va celebrar a València l'any 2007 i el 2010.
I en futbol, el jugador del Barça, Ansu Fati, podria reaparèixer aquest matí, aquest mateix dilluns, a l'entrenament que l'equip té previst fer a les 6 de la tarda.
El jugador, lesionat des de finals de gener, passarà proves mèdiques, ha passat proves mèdiques aquest matí a Barcelona, i si els metges li donen l'okay, ja podria incorporar-se a la rutina de l'equip de Xavi Hernández. De fet, ell mateix ha penjat aquest matí unes imatges a les seves xarxes socials on se'l veu ja corrent damunt d'una cinta elèctrica. El 10 blaugrana ha estat unes setmanes a Madrid recuperant-se de la supervisió del fisio Joaquín Juan, metge de la seva confiança i que també ja ha treballat anteriorment amb esportistes del nivell com Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo. Per tant, sembla que Ansu Fati ja veu la llum al final del túnel després de veure de passar un calvari de lesions durant el darrer any, quan semblava que ja estava recuperat de la lesió que el va tenir apartant molts mesos. Al cap de poc temps de retornar als camps va tornar a caure lesionat, encara que no tenia relació una lesió amb l'altra.
I atenció, perquè el clàssic de futbol femení que jugarà dimecres al Camp Nou ja té àrbitre designat.
Sí, serà la francesa Stéphanie Frappart, la col·legiada que a l'agost del 2019 va saltar la fama en ser l'escollida per xiular la final de la Supercopa d'Europa masculina entre el Liverpool i el Chelsea. A més, també va ser la primera dona en arbitrar un partit d'Eurocopa masculina i mesos abans ja havia debutat també a la Lliga de Campions dirigint el desembre del 2020 el duel entre la Juventus i el Dinamo de Kiev. Amb tot aquest currículum, arribarà al Camp Nou per dirigir un duel clau per al futur del Barça a la Champions. En l'anada, les blaugranes es van superar el Real Madrid 1-3.
Encara en futbol, després de jugar dissabte a Catalunya, la selecció espanyola masculina ja és a la Corunya per jugar demà l'últim amistós.
L'equip espanyol ha viatjat aquest matí cap a Galícia, on demà disputarà el segon enfrontament d'aquesta finestra de seleccions. Serà contra el combinat d'Islàndia a 3:15 a l'estadi de Riazor. L'equip de Luis Enrique deixa Barcelona amb un bon regust de boca, malgrat el discret partit que va fer davant Albània, sobretot pel bon ambient viscut amb el públic que va omplir les grades de l'RCD Stadium. D'altra banda, encara en futbol internacional, aquesta nit la selecció del Canadà s'ha classificat per a una fase final del Mundial 36 anys després de fer-ho per última vegada. No jugava un Mundial des de Mèxic 86. El conjunt ha golejat a Jamaica 4-0 i passa com a líder de grup. També s'han classificat de manera directa els Estats Units i Mèxic, i ja són 20 les seleccions que seran a Qatar, i només queden 12 places per decidir. Per cert, que el sorteig de la fase final es farà aquest divendres a la tarda.
Parlem també de tennis, perquè la catalana Paula Badosa jugarà aquesta propera matinada el passi als quarts de final de l'Open de Miami.
Ho farà contra la txeca Linda Fruvirtova, una jugadora de només 16 anys, a les 3 de la matinada i en directe per Eurosport. Passi el que passi, però Badosa ja sap que marxarà de Miami com a tercera millor tenista del món. En el quadre masculí, avui també juguen els espanyols Carlos Alcaraz, Roberto Bautista i Pedro Martínez. Tots tres lluitaran per una plaça als vuitens. El primer en jugar serà Bautista a les 5 de la tarda contra Brooksby. El seguirà a les 6 Pedro Martínez, que se les veurà amb Medvedev, i a les 8 serà el torn d'Alcaraz contra Marin Cilic. Tots els partits es podran veure per Movistar Deportes.
I si us agrada córrer, com és el cas d'Àlex Vintró, Barcelona ha presentat aquest migdia la mitja marató que es correrà aquest proper diumenge.
Els carrers de la ciutat tornaran a acollir una de les curses més esperades. L'última que es va córrer va ser l'octubre. A la 32a edició de la mitja marató de Barcelona comptarà amb la presència de 13.000 corredors, dels quals més de 4.500 seran dones. Fins a 2.500 corredors seran estrangers de fins a 55 nacionalitats diferents. La cursa sortirà des del passeig de pujades a tocar del parc de la Ciutadella i baixarà fins al monument a Colom. Després d'allà s'iniciarà la pujada al paral·lel fins a arribar a la Gran Via i tornar cap al centre de la ciutat. Després d'un pas pel Poble Nou s'encaminarà la Rambla de Prim per baixar al Fòrum i fer tot el recorregut pel litoral fins a arribar un altre cop al mateix punt de sortida. En total es correran 21 quilòmetres.
Gràcies, Xavi. 8 minuts gairebé que passen de 2:15 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida parlem en el tiqui-taqui amb el conflictòleg, precisament un dia com avui, Xavier Pastor. Fins ara, va.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Vinga, 20 minuts i ja arribarem a les 3 de la tarda i com cada dilluns a aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. A més, especialista en conflictes públics, com dèiem, però també polítics i de l'esport. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
T'anava a dir que... Et juro que t'anava a dir, Xavier, què tal la setmana? I és dilluns.
Demà.
Veus?
Ja vindrà. Tu com estaves després de la nit? La nit fent el seguiment del tema dels Oscars.
Sí, sí, sí. Ens ho hem passat bé, eh? Ens ho hem passat bé. Una altra cosa no, però ens ho hem passat bé. Però sí, hi ha hagut, mira, ara com ho treus, hi ha hagut un tema important i saps que voldré parlar d'una cleca. I la cleca que li ha propinat Will Smith a Chris Rock. Podem parlar també dels límits de l'humor, podem parlar de moltes coses, però sí m'agradaria fer un petit experiment amb Xavier Pastor, que és seguir aquesta cleca o el que ha passat frame per frame, és a dir, tall per tall del que ha passat. Jo dic perquè jo crec que és una situació de conflicte pur on passen moltes coses en pocs minuts o en pocs segons i que en podrem treure d'entrellat i molt de suc precisament en Xavier Pastor. Jo quan... No sé si vols primer... Analitza-m'ho tot en general, primer.
Mira, jo, quan ho he vist...
Ah, m'ha
semblat,
bé, això.
De veritat, quan ho he vist, m'ha semblat que estava preparat. O sigui...
Per... No, ens ha passat aquí en directe, eh?
No em podia creure que fos de debò. I, a més, de la manera que ho fa. És a dir, que ningú s'enfadi amb mi, però té un punt pel·liculero...
Sí, sí, sí.
És a dir, sí. Com alça la mà i com li cau i com l'altre gira el cap i li diu... El Will Smith m'acaba de donar una bufetada. Era tot com molt pel·liculero. No?
Sí.
Però tant la resposta de la persona que rep el cop com després... el nivell d'enfadament del Will Smith et fa pensar, et fa creure que està passant de debò. Mm. Està passant de debò. I, com deies tu, han passat moltes coses i greus.
Sí.
I greus.
Sí.
Per les dues bandes, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Anem cap al que et deia, eh? Tall per tall el que va passant. Mm. Chris Rock decideix, creiem des d'aquesta casa, hi ha bastant consens amb les persones que fèiem tots els Oscars i que ho hem seguit en directe, creiem que se surt de guió Chris Rock i veu a Will Smith i a la seva dona i decideix fer una broma, que ell li diu una broma, de mal gust precisament a la dona de Will Smith, tenint en compte que ella té una malaltia que li crea alopècia femenina.
Correcte.
Amb tots els estigmes que això comporta.
Uh-huh.
Següent frame que veiem just immediatament després que Chris Rock faci aquesta broma és la dona de Will Smith s'ho pren molt malament, només veient-li la cara ja denotes que no li agrada gens, però Will Smith riu. Will Smith li riu la broma a Chris Rock.
Tothom, Joan, tothom riu. Aquest és el drama de la situació és que tothom riu.
Això passa quan
digues.
Això passa quan Will Smith riu. I de cop canvia completament la situació, s'aixeca Will Smith tranquil·lament, es dona el seu temps en arribar fins a l'escenari on es troba Chris Rock, llavors és on li propina precisament aquesta cleca, aquesta bufetada, aquest cop de puny, digueu-li com vulgueu, eh? Es crea una situació violenta allà. Uh-huh. Chris Rock jo crec que queda molt parat, Will Smith torna al seu lloc, a la fila 1 del Dolby Theater, de fet, i es cridassa des d'allà, segueix escridassant a Chris Rock. I jo crec que és allà, a l'escridassada, on tot el públic se n'adona, perquè fins aleshores està rient la gracieta, on tot el públic se n'adona que allà hi ha algú que no va bé, i es fa un silenci absolut.
Correcte.
Aquesta és la definició exacta del que va passant frame per frame, tall per tall, durant tota l'escena.
Mm-hmm. I és així.
Clar, jo al final no entenc res del conflicte. Res. Mm.
Jo vaig a tirar-me a la piscina amb un pam d'aigua i et diré que hi ha molt més, i segurament antic, o alguna cosa que té a veure amb aquest humorista...
N'hi ha.
...que no acaba d'agradar als actors. Mm-hmm. Dos, la broma, suposada broma, jo crec que és violència, i ho explico així, perquè va directament a atacar algun defecte, alguna característica física d'una persona. És un atac personal. És a dir, no té gens de broma, és un atac personal. Tres, si alguna cosa els actors segurament valoren, és la imatge. I la imatge, i aquí suma imatge, perquè està atacant directament a la imatge d'una senyora, que en aquest cas és la dona d'un actor, i també la dignitat d'aquesta persona. Mm? Quan deia que lo trist i dramàtic és que la gent riu, és que, no sé si riu, perquè és un còmic i la gent ha de riure, o perquè la gent realment creu que això fa gràcia. Mm-hmm. Vull creure que els americans estan acostumats a aquest tipus de gràcies perquè són capaços d'acceptar atacs personals als seus presidents i als seus candidats polítics quan fan mítings.
Sí, però Xavier, cal recordar també que si parlem dels Oscars venim de gales molt punyents, eh? On ha estat un gran humorista com Jimmy Kimmel que no té res de suau i va atacar molt allà on fa mal. Venim d'Ellen DeGeneres, que també, déu-n'hi-do com les deixa anar, i mai va passar res. Un actor es podria sentir molest o no. Recordo ara Jimmy Kimmel, per exemple, que es va fotre, per exemple, amb Mel Gibson, i van enfocar la cara de Mel Gibson, i sí, tenia cara de voler-li fer mal, eh? Però no es va veure enlloc.
Sí, sí, per això et deia que... Penso que aquest atac en aquest moment és molt fort perquè ataca la dignitat d'una persona, a més va directament a un defecte i una característica física. I jo crec que això té poc de broma, té poc d'humor i té molt de violència. És a dir, que jo crec que en una altra situació privada, a lo millor algú es manté, però és que es fa en públic. Mm-hmm. I com deies tu, frame per frame, és la dona de Will Smith que es molesta, s'empipa, i és Will Smith, un cop riu, que se mira la dona, que es comença a molestar molt i és quan s'aixeca. Aquí, i sense justificar, jo crec que aquí... Bueno, aquí comentar dues coses. Una, jo crec que si algú ha de dir alguna cosa hauria de ser la dona de Will Smith i no Will Smith. I llavors aquí dic,
Hi ha un què de masclisme, eh?
Sí, hi ha un què de masclisme. És a dir, està defensant l'honor de la seva dona. Quan la dona, teòricament, es pot defensar per ella mateixa. Mm-hmm. És més, jo crec que si ella hagués fet el comentari en aquell moment amb veu alta, s'hagués generat el mateix atenció, hagués posat contra les cordes a l'humorista, al còmic, mm-hmm. i s'haguessin acabat a riures. Mm? I després, evidentment, jo no justificaré mai un acte de violència perquè em sembla molt poc intel·ligent, més enllà de que... Però jo crec que hi ha un acte de violència per part del còmic, eh? És un atac directament a un defecte d'una persona característica davant de tothom, eh? Hi ha un punt de fer molt de mal. Mm-hmm. Aleshores, clar, aquí passen moltes coses, però estem davant d'una situació de violència a un nivell públic. Mm-hmm. Clar, és aquí quan... I després, l'últim és el comentari que fa Will Smith quan finalment ve a dir-nos per què ha actuat d'aquesta manera, no? Que diu, deixa de parlar en públic, no? Deixa de dir el nom en públic de la meva dona. Per tant, vull interpretar que no és la primera vegada que ho fa, no és la primera vegada que li fan una broma, i com tot, el conflicte és un fet, és a dir, veiem que hi ha un comentari per part d'un còmic i una resposta agressiva per part d'un actor respecte a la seva dona, però és una idea. És a dir, aquí hi ha segurament... que la família de Will Smith, com que també la seva dona, està mal vivint la situació que està que li està ocasionant aquesta alopècia a la seva dona. No? Mm-hmm. Que s'està generant un greuge molt important a nivell emocional, perquè aquí hi ha un problema emocional i anímic. I només faltava que en una gala algú li recordés això.
No? Xavier, com saps, tenia preparats més temes, però deixa'm incidir en aquest, perquè deia que volia treure molt de suc amb un tema com aquest, perquè hem viscut tots en directe i arreu del món, una de les gales més seguides del món, un conflicte, i per tant estem parlant amb un conflictòleg i m'agradaria explotar-ho tot plegat per entendre-ho, eh? Normalment els periodistes preguntem molt i és un debat etern, i quan volem fer aquest debat, a qui truquem primer és a un còmic. Deixa'm que t'ho pregunti a tu com a conflictòleg. Quins són els límits de l'humor?
Bueno, jo sincerament, un dels límits de l'humor és aquest que hem vist. És a dir, el riure's d'un defecte, d'una característica física d'una persona. Jo crec que això és un límit més que evident. I malauradament instal·lat en la nostra societat. Insisteixo que al principi he dit que el drama és que riu tothom. Uh-huh. És a dir, si en aquell moment s'hagués fet un silenci o s'hagués sentit un... com dient, prou, com que els humans som animals socials, ens contagiem, allò hagués deixat de fer riure. Jo crec que hagués sigut la postura més intel·ligent per part de Will Smith o per part de la mateixa dona, haver fet algun tipus de comentari dient, bueno, ja n'hi ha prou, no? És a dir, això no fa gràcia.
Creus que tot plegat pot canviar l'humor en futures gales o no?
Sí, ha de canviar, però ha de canviar l'humor i ha de canviar també amb aquesta cultura, diguéssim, d'aquest país i de molts altres, també en l'àmbit polític, de deixar que te puguin atacar a nivell personal. L'atac personal es dona també en diferents àmbits del dia a dia. Mira el Parlament de Catalunya mateix, és a dir, quantes vegades en un debat polític, quan s'acaben les idees del contrincant, comencen a atacar personalment a les persones, als polítics, i la gent ho permet. És a dir, pensem que això és una cosa normalitzada i no ho ha de ser. Mm-hmm. Quan dic límit, dic en el límit de quan ataca la dignitat d'una persona. Dignitat és un dret, eh?
Jo, per exemple, Xavier, de veritat que no vull ni aquest... I ho vull deixar clar, perquè ens coneixem ara ja amb en Xavier Pastor i li puc parlar així de clar. T'ho dic per entendre-ho, no per entrar en debat.
Sí.
Aleshores, on queda tota la vessant, per exemple, de l'humor negre, que moltes vegades és reivindicat, però sol ferir? També.
Mira,
és a dir, l'humor negre és humor o no és humor?
Sí, jo crec que segurament no és la manera, sinó l'objectiu d'aquest humor. I m'explico. Jo crec que tu pots ser molt dur, ser molt bèstia a l'hora de fer un acudit, però has de deixar de banda la persona, a la persona, a l'ésser, i si vol riure tant de com actua la persona. És a dir, si ara ens haguéssim rigut de com actua el Will Smith, per exemple, en el Príncipe de Bel-Air, sí, i haver-li dit, ostres, fins on has arribat, eh? Tot que vas començar fent com de raper infantil i juvenil. Ningú se sent atacat, perquè és veritat, és cert, és una descripció certa, i podem estar rient, no? Dius, ostres, has passat de ser el pare d'unes nenes que juguen a tennis en una pel·lícula, no? I és a dir, si tu directament fas l'humor a través del que fan les persones i no directament a les persones, no t'aques... L'humor és el mateix. Ho dic més que res perquè aquest és un principi bàsic en l'àmbit de la conflictologia. És que si tu vols no tenir conflictes, si tu quan tens conflictes el vols resoldre, sigues dur amb el problema, en com actua la gent, però no amb la persona, perquè és que si no, finalment tindràs una situació d'aquest tipus. Mm-hmm. I mira, et diré més, si Will Smith hagués actuat d'una forma diferent, aquest conflicte que aleshores s'hagués donat, segurament en privat, i és molt possible que s'hagués donat de la manera que s'ha donat. Perquè a ningú li agrada que se n'enfotin i menjar en públic. És a dir, que estic dient això, que això no és humor, això és violència.
Ara més, hem explicat frame per frame el que ha passat en aquesta seqüència, el que hem pogut seguir molts en directe, el que molts heu vist a través de la xarxa o els canals de notícies. Deixa'm preguntar-te, insisteixo, i com a conflictòleg, una situació com la que ha passat... amb l'acudit fet, es podria haver evitat?
A veure, no t'acabo de seguir, perdona, Joan.
És a dir, Chris Rock fa l'acudit,
sí,
d'acord?
Sí.
I Will Smith va cap a ell.
Sí.
Com a conflictòleg, aquell conflicte que ja veus que és a punt d'esclatar,
sí,
allà es pot parar o ja no?
Sí, es pot parar. Però el Will Smith no hauria d'actuar de la manera que actua, tampoc. És a dir, possiblement hagués tingut l'oportunitat de fer una cosa com diferent, d'anar a buscar la seva dona, donar-li la mà, posar-li el cantó al Chris Rock i dir-li, digue-li ara el mateix que estàs dient a la cara, com t'estàs enfotent. Digue-li, digue-li. I posar la seva dona al costat. Per què? Perquè, primerament, per regla general, ens costa molt, quan està una persona davant, dir coses molt gruixudes, perquè sabem que genera. Però si li acaba dient, té l'opció de tornar a respondre-li la dona i explicar-li, escolti, jo tinc pateixo que això, m'està passant això, i no m'agrada que se'm riguin de mi. Es pot dir tot parlant, segurament. I demanant, fins i tot, fer un petit speech. Però el problema és que Chris Rock enganxa, agafa amb el peu canviat a Will Smith, o no, no ho sé. Molt agafa escalfat i, a més, anem a contextualitzar. L'agafa nerviós.
Sí, jo crec que anirem sabent coses, del que ha passat.
Segurament.
Jo crec que anirem sabent coses. Però sí que volia analitzar-ho tot plegat amb un conflicte de pro, com és en Xavier Pastor, perquè jo n'he pres molt. Jo n'he pres molt.
He començat dient això, Joan? He començat dient que no sembla que sigui una cosa... Que sembla que hi ha un històric.
Exacte.
Un algú d'abans.
Tira per aquí. Segur. Xavier Pastor, com sempre, un plaer escoltar-te. Parlem de tots els altres temes que volíem parlar avui. Esperem que sigui un dilluns normal. Una abraçada, bona setmana.
Una abraçada. Merci. Coi bé.
Quatre minuts i arribem a les 3 de la tarda i encara que quedin 4 minuts jo no puc deixar de dir allò de... Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda,
què
Joan.
Què feies amb les ulleres ara?
Intentar-me les treure. Què tal? Com estàs? Com ha anat la nit?
Bé. No?
Molt cansat, no?
No.
T'ho has passat bé?
Molt.
Sí, guai.
Guai, eh?
És guai.
Un nivell...
Extraordinari.
Extraordinari.
Possiblement els Oscars més curiosos de la teva vida o no?
No.
No?
Curiosos, eh?
Curiosos, sorprenents?
No.
No?
No, sorprenents, no.
En el sentit de, home, amb tot l'espectacle d'en Will Smith, tu, jo no sé, per mi, un dels més sorprenents, no? O no?
No sé si sorprenents. A mi em va sorprendre molt, per exemple, veure Hugh Jackman posar-se a ballar perquè sí i petonejar, no sé qui és que va petonejar. Allò em va sorprendre molt. Lo de Will Smith ho trobo una cafrada nivell...
Molt fort, eh?
Nivell monumental. Sí.
Molt fort. Vinga, va. Doncs avui, si et sembla, et porto una musiqueta que passa per als Oscars.
Som rap.
No. Però, com ja saps, m'agrada molt reivindicar els segons llocs, segons, tercers, quarts llocs, és a dir, tots els que es queden a les portes d'alguna cosa, no?
Ai, que m'agradarà, això.
Clar que sí. Llavors, aquest any, el guardó a millor cançó original se l'ha endut Billie Eilish per No Time to Die, que és una cançó que està molt bé, però, clar, hi ha cançons que s'han quedat a les portes, llavors, tot avui hem anat escoltant a diversos llocs, doncs, la cançó de la Billie Eilish, i per què no també reconèixer els que s'han quedat a les portes, com és el cas d'en Van Morrison amb el Down to Joy.
Que no hi ha anat a la gala.
No hi ha anat.
És a dir, que tenia gira i que no hi anava.
Però la cançó és molt bona.
I tant.
I la posarem.
Marxem amb aquesta?
Et sembla bé?
A mi sí, Van Morrison sempre m'alegra el dia.
Jo crec que és molt bona, m'agrada moltíssim.
Sí, tant.
Mira, sona així. De fet, Joan, avui, mirant coses sobre la cançó, he descobert que durant els anys 70 en Van Morrison va escriure una cançó que és gairebé idèntica i pels melòmens desperta una certa nostàlgia pels que la coneixereu, perquè de fet també, o sigui, aquesta cançó es diu Down to Joy, la que va fer els anys 70, es diu Coming Down to Joy, l'he escoltada, dic a veure si realment s'assemblaven, i sí, s'assemblen moltíssim.
S'assembla una altra que es diu Standard, també.
Doncs s'ha de dir que potser no és molt innovadora, no?
No, és el seu segell, és Van Morrison, és com si tu escoltes, no sé, ara m'invento, Julio Iglesias, que sabem que t'agrada molt, s'assemblen les cançons. no? És el segell.
És el segell. Doncs xaranga. Ens quedem amb aquesta... Què deia, Xavi?
Xarango.
Bueno, esclar.
El que és grasses.
Xarango, diguem que no és un segell, també.
En fi, que ens quedem amb en Van Morrison, al Down to Joy i a les portes de l'Òscar, que s'ha quedat, però amb aquesta gran cançó.
Gràcies, Olma, gràcies, com sempre, a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris a les 6. També més informació extensa amb Diana Silva i tot el seu equip, al Punt i Seguit. Nosaltres hi tornem demà. Gaudiu d'aquesta tarda, perquè sí, una tarda més, tot anirà bé. Van Morrison. Coming down.